Bon dia a tothom, són les 9. És diumenge 30 de juliol de 2023. Avui el sol ha sortit quan passaven 7 minuts a 6:45 del matí per Cadaqués i no es pondrà fins que siguin 9:45 del vespre per Alcanar, a l'altra punta del país. Diumenge les temperatures baixaran en general, sobretot a les comarques de Girona i després de la calor intensa d'ahir. Després també d'una nit que ha estat pesada a diversos punts del país. Una nit d'aquelles en què la veritat és que ha costat dormir. Avui, en canvi, força calma i sol en conjunt, però també amb alguns núvols baixos ara al matí, tramuntant a l'Empordà, i nuvolades de tarda a punts de muntanya, sense descartar també algun ruixat local, sobretot al Pirineu. Un diumenge en què encara cueja el canvi de majories que es va produir divendres a la nit, arran del recompte del vot exterior. Avui, pràcticament tots els diaris analitzen l'escenari que hi ha després que el PP hagi guanyat un diputat més dels que va obtenir avui fa just una setmana, i es plantegen si realment és viable una entesa entre el PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez. De seguida ho repassem. El que està clar és que les converses entre uns i altres ja han començat, de moment, de forma, s'ha de dir, molt discreta. El secretisme s'imposa per ara a les filtracions. I també que aquests contactes continuaran els propers dies, que es multiplicaran exponencialment a mesura que vagi avançant l'agost, i també que ens acostem al setembre. Al setembre hi ha una possible primera investidura fallida. I és que hores d'ara tot apunta que Alberto Núñez Feijóo farà el pas de presentar-s'hi encara que no tingui els vots garantits, amb l'objectiu que el rellotge de sorres capgiri, comencin a caure els granets d'arena i es posi en marxa el compte enrere de 2 mesos abans que es confirmi la repetició electoral. La maniobra, sens dubte, redoblaria la pressió a Pedro Sánchez i l'obligaria a accelerar les negociacions per mirar d'aconseguir tornar al Palau de la Moncloa. O sigui que les properes setmanes ens esperen molts moviments, tants que fins i tot veurem presumptes intents d'aliança i algunes tirades de canya d'allò més sorprenents. Moltes fins i tot de cara més a la galeria que no pas realistes, per allò que no sigui dit el que no s'ha intentat. Tant és així que alguns intents d'aliances que s'han posat sobre la taula ara mateix semblen més aviat ciència-ficció, com ara que el PSOE tard o d'hora acabi facilitant un govern de Núñez Feijóo, una via que s'apunta sobretot des del mateix PP, però que també guanya força des de l'independentisme. Ahir, per exemple, sentíem la republicana Teresa Jordà en aquest mateix programa apuntar-ho. Ara bé, en les últimes hores s'han apuntat altres aliances que directament, més que ciència-ficció, crec que les podríem catalogar com a comèdia, fins i tot comèdia negra, perquè que el Partit Popular comenci a apuntar que té alguna mena d'esperança d'investir Feijóo amb el suport de Junts és, si més no, un punt irònic. El mateix Partit Popular que s'ha passat la campanya demonitzant a Pedro Sánchez, per establir aliances amb l'independentisme català i basc. El mateix Partit Popular que va acceptar fer alcalde Jaume Collboni a canvi de res, només per evitar que Xavier Trias liderés l'Ajuntament de Barcelona. Que, per cert, avui al Via Lliure parlarem amb una de les persones que va ser clau en aquella investidura, l'exalcaldessa Ada Colau, en la primera entrevista que concedeix Post23J. Serà en un programa on també volem intentar aclarir què podria passar si efectivament finalment no hi ha acord d'investidura i toca anar a eleccions un altre cop. A qui beneficiaria això? El bipartidisme, tal com es diu des d'alguns sectors? Junts podria sortir guanyant o perdent de forçar aquest bloqueig. I l'ultradreta quedaria encara més arraconada del que ha quedat aquest 23J? Què passaria també amb els votants de la CUP si, per exemple, la formació anticapitalista no es presentés després de la debacle d'ara fa una setmana? Respostes que intentarem donar aquest matí, sense extrapolacions gratuïtes ni fictícies, sinó amb dades demoscòpiques a la mà, a través del politòleg i expert en participació política, Toni Rodon. Unes projeccions que segur tots els partits estan fent ja, tot i que tot just ha començat les negociacions. I és que ja sabem que en la política gairebé res passa per casualitat. Vinga, va, que passen ja 4 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, i sou al territori del cap de setmana.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
I a aquesta hora del matí la Mani Nervós és a la sala de màquines dels serveis informatius. De seguida repassem de què cal estar pendents aquest diumenge, però abans, aquesta nit i ja d'entrada a la matinada, el Barça ha golejat al Madrid per 3-0 en el primer clàssic amistós que han jugat els dos equips a Dallas, Pau García.
Dembélé ha fet el primer gol al minut 15 després d'una gran jugada d'estratègia i el marcador ja no s'ha mogut fins al final del partit. Al minut 85 el jove Fermín López ha fet el segon i a l'afegit Ferran Torres ha marcat el tercer. En cert del Barça li ha faltat al Madrid. Vinícius ha fallat un penal i ha enviat tres pilotes al pal i Tchouaméni una quarta. La nota negativa pel Barça són les lesions d'Ilkay Gundogan i Andreas Christensen que han hagut de ser substituïts.
I pendents de què farà Junts després del nou repartiment d'escons al Congrés, Carles Puigdemont assegura que no cedirà als xantatges i les pressions per investir Pedro Sánchez. El líder de Junts és la primera veu que ha reaccionat des que se sap que els socialistes necessiten com a mínim dos vots a favor del seu partit per fer a Sánchez president.
Mentrestant, el PSOE assegura que la pilota és a la teulada de Junts i que són ells els que han de triar de quin costat estan. Des del PP ara també es miren a Junts de reull i, de fet, han obert la porta fins i tot a pactar-hi per tal que Alberto Núñez Feijóo pugui arribar a ser president. Això sí, han dit que han de ser dins dels límits de la Constitució.
I Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes que més impostos paga, però de les que menys en rep. És el que diu l'anàlisi de la Conselleria d'Economia. Concretament, Catalunya se situa com la tercera comunitat pel que fa a la recaptació per habitant, però baixa fins a la desena posició en recursos rebuts. De manera que cada català perd 305 euros amb l'actual model.
Avui tanquem un cap de setmana de molta mobilitat en els aeroports com a les carreteres. Trànsit calcula que fins a la mitjanit tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 260.000 cotxes, la meitat dels que van sortir ahir. També a l'aeroport del Prat es preveu un dia de molta activitat.
I la contraofensiva que va anunciar Zelensky contra Rússia fa un pas més i arriba fins a Moscou. El Kremlin denuncia diversos atacs amb drons, un d'ells aquesta nit a la capital. L'atac ha deixat un ferit i amb el més dues torres d'oficines.
Pel que fa al temps, després d'una nit pesada i de mal dormir a diversos punts, avui les temperatures màximes baixaran en general, sobretot a les comarques de Girona. Per tant, calor més moderada i menys intensa que hi ha molts valors de 24 a 34 graus i xafogó a la costa. Força calma i sol, amb núvols baixos i inofensius ara al matí, nuvolades de tarda a zones de muntanya que poden deixar algun ruixat local, sobretot al Pirineu i Prepirineu de Girona. Tramuntana tot el dia, sobretot al nord de l'Empordà.
I què farem avui al Via Lliure, Josep Moragues?
Farem tertúlia amb Eva Comas, Vidal Aragonès i Cristina Ferrés. Entrevistarem Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, concedeix la seva primera entrevista després del 23J. A les 11 analitzarem qui podria sortir més beneficiat en cas que hi hagués una repetició electoral. Ho farem amb el politòleg i expert en participació política, Toni Rodon. Després tindrem tertúlia esportiva amb Ferran Martínez, Andrea Ginés i Oriol Jové per parlar de la victòria del Barça. A partir de les 12, música amb Ferran Oriols. També vindrà l'Edu Pujol per fer-nos la crònica de la seva experiència amb l'oci peculiar. A partir de la 1, descobrirem les red flags del transport públic amb la Nausica Hernández i la Nigeta Aulet. Jordi Canal ens descobrirà aquelles destinacions de viatges que s'estan posant de moda. Tot això el dia que us preguntem quina és la millor discoteca de Catalunya. Ens podeu enviar àudios al nostre WhatsApp, que és el 606-256-439, al nostre Instagram, on hi tenim un story, o al nostre Twitter, @vialliure.
Són les 9 i 8 minuts. I de seguida parlem de les primeres reaccions de Junts al nou escenari de majories al Congrés després del recompte del vot exterior i també de les dades que confirmen un cop més l'infrafinançament de Catalunya. Abans, però, us hem d'explicar que el Barça s'ha endut el primer gran clàssic de la temporada. És veritat, encara és pretemporada, però un Barça-Madrid sempre és un partit especial i aquesta matinada s'ha tornat a demostrar. Els blaugrana han sortit a la gespa de l'AT&T Stadium de Dallas, concentrats i disposats a fer un bon paper, i la veritat és que així ha estat. Victòria per 3-0, tot i que s'ha de dir que el resultat és una mica enganyós si tenim en compte que el Madrid ha enviat fins a 5 pilotes al pal, una d'elles un penal fallat per Vinícius. Però la victòria ha estat merescuda per un Barça que ha tingut minuts de molt bon futbol, tot i ser el segon partit de la temporada. De fet, l'equip s'ha refet bastant de les males sensacions que van tenir en el primer enfrontament davant l'Arsenal, també en aquesta gira als Estats Units. Ousmane Dembélé ha culminat una gran jugada d'estratègia fent el primer gol al minut 15 i el marcador s'ha tornat a moure al minut 85 amb un golaç des de fora de l'àrea del jove Fermín López, que ha estat una de les grans sensacions del partit, gol a més amb l'esquerra, tot i que ell és dretà. Ferran López ha fet el Ferran Torres, volem dir, ha fet el tercer gol al temps de descompte. I si a la prèvia alguns patien per l'estat de la gespa, el que s'ha fet patir durant aquest partit ha estat un altre cop la intensitat que s'hi ha vist a sobre. Entrades molt dures, tant d'uns com d'altres, més aviat pròpies d'un clàssic que s'hagués pogut jugar al mes d'abril, en plena temporada, quan es decideix la Lliga. Hi ha hagut fins a set, volem dir, targetes grogues. En qualsevol cas, un dels noms propis que deixa aquest clàssic és el de Fermín López. Xavi va apostar per endur-se el jugador del planter a última hora i de moment li està sortint bé l'aposta. De com va veure el clàssic ens en dona amb més detalls l'enviada especial de RAC1 a Dallas, Marta Ramon.
Fermín no oblidarà mai aquest clàssic. Tots els companys l'elogiaven després que Xavi, que no tenia previst endur-se'l als Estats Units, apostés per ell després d'una bona sessió al Linares. Confiança retornada amb escreix, amb un golàs i una assistència després d'entrar al minut 65 substituint Pedri. L'emoció del jugador de 23 anys era palpable.
Yo, obviamente, me quiero quedar aquí. Es un sueño vivir la pretemporada, un privilegio y siempre he sido culé de pequeño y mi sueño ha sido siempre llegar al primer equipo.
I Xavi li obre la porta a poder tenir minuts al primer equip.
Fermín és un futbolista amb talent, amb última passada, és un futbolista que domina les dues cames, que això és difícil de trobar, té els dos perfils, pot jugar dreta, esquerra, pot jugar d'extrem fals venint a dins, és un futbolista que a mi personalment m'agrada, i li veig personalitat, té 20 anys, però li veig molta personalitat, té ganes, té fam, i això és importantíssim, no? Jo quan veig això en un entreno, doncs crec que li he de donar minuts.
L'entrenador marxava molt satisfet amb el triomf. Demà l'equip es desplaçarà a Las Vegas i tancarà la gira contra el Milan la matinada de dimarts a dimecres.
Ara bé, part de l'erupció de Fermín López, els ulls també estan centrats en Ousmane Dembélé. El francès va tornar a ser diferencial i Xavi el considera una peça indispensable en els seus plans. I a més podria volar en les properes hores. Al Paris Saint-Germain es podria pagar la seva clàusula de rescisió, Marta.
Demà a la mitjanit s'acaba el termini perquè la clàusula de Dembélé passi de 50 a 100 milions d'euros. Després que el Paris Saint-Germain hagi mostrat interès en pagar-la, aprofitant que ara és més econòmic, Xavi admet que el futur és a les mans del que decideixi el jugador.
Bueno, el mercado al final no lo podemos controlar, ¿no? Hay unas cláusulas y ahí no podemos ya... Al final es una decisión, yo creo, del jugador, ¿no? Yo lo veo feliz, lo veo contento. Al final decidirá él lo que tenga que decidir, pero bueno, yo lo veo muy feliz, lo veo adaptadísimo... Desde que hemos llegado nos ha transmitido que está contento, que forma parte de la familia. Es un jugador para mí muy diferencial, muy diferencial.
Un Xavi que també reclama més reforços per poder competir per tot.
Gràcies, Marta. El partit també ha deixat dos ensurts, Ikaïl Gundogan i Andreas Christensen, que van haver de ser substituïts abans d'acabar la primera part, tots dos amb molèsties. Tot i no ser res greu en principi, sí que denota aquesta falta de forma física que arrossega l'equip. Avui els diaris editats tant a Catalunya com a Madrid destaquen aquest partit. Per comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo, que parla en portada de bany d'estiu, amb una foto en portada per Fermín López, com dèiem, que ha estat la gran revelació del partit. L'Esport parla d'un gran Barça i destaca que es van endur un clàssic vibrant i que surten reforçats de cara a l'inici de la temporada. A Madrid també destaquen el bon partit del Barça, però hi posen algun però, com per exemple el que dèiem, els pals que va fer el Madrid. Nit de pals, destaca l'As, en portada amb una foto de Vinícius després de fallar el penal. I pel que fa al Marca, parla de que el Barça va colpejar primer i destaca també en interiors que el Madrid va fer fins a aquests 5 pals. Per cert, que encara en clau Barça, el club ha fet oficial que en les últimes hores el traspàs de Nico González al Porto pagaran uns 8 milions i mig d'euros. I en clau política, Carles Puigdemont assegura que no cedirà els xantatges per investir a Pedro Sánchez. El líder de Junts és la primera veu del partit que ha reaccionat al nou repartiment d'escons que vam conèixer divendres a la nit arran del recompte del vot exterior i que ha tensat encara més el panorama polític a l'Estat. La pèrdua d'un escó del PSOE cap al PP a la Comunitat de Madrid ha fet encara més decisius els vots de Junts. Els de Puigdemont ara haurien de votar a favor, almenys amb dos diputats dels 7 que tenen, de la investidura perquè Sánchez pogués ser president president. Carles Puigdemont és contundent a Twitter, diu que qui cregui que exercint pressió obtindrà algun benefici tàctic es pot estalviar aquest esforç. A més, l'expresident de la Generalitat dubta de què acabaran pactant a PSOE i PP. L'eurodiputat no descarta també que el partit de Pedro Sánchez acabi facilitant aquesta investidura en solitari d'Alberto Núñez Feijó. És per això que demana prudència i assegura que la por a perdre la clau de la Moncloa no es pot fer caure amb les presses. Amb aquest canvi de panorama, la decisió de Puigdemont torna a ser protagonista a absolutament tota la premsa, que analitza les possibilitats d'un acord entre el PSOE i Junts de cara a aquesta investidura de Pedro Sánchez. El País, de fet, explica que l'entorn més proper al president espanyol fa dies que estudia un pla per facilitar l'acord amb Junts. De fet, avui La Vanguardia, líder del PSC, Salvador Illa, dona per descartat que hi hagi un acord PP-PSOE i recorda que la repetició electoral no és un escenari positiu per ningú. Per tant, tota la pressió cap a Junts. Tot i que la decisió correspongui als de Puigdemont, Illa els hi recorda que el resultat clar i contundent del PSC a les eleccions catalanes, a les eleccions espanyoles.
Jo el que veig és que Catalunya ha dit no a un govern de la dreta més molta dreta. Feijó ha dit no. Catalunya ho ha dit d'una forma molt clara, molt contundent, molt nítida. I per tant ha dit sí a una Espanya plural i diversa. Això és el que ha dit Catalunya, això és el que hem de treballar i respectar. A partir d'aquí anem pas a pas i doncs, s'ha d'enraonar amb calma i amb discreció.
Mateixa línia, però to encara més dur, el de Patxi López, el portaveu del PSOE al Congrés.
La situació respecte a la investidura sigue siendo la misma y las formaciones políticas y especialmente Junts tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha, con lo que cada uno de estos gobiernos significa y representa en lo que tiene que ver con el avance de las libertades y los derechos o el retroceso.
Tot i així, els socialistes mantenen que s'ha de negociar amb calma i discreció, conscients també com a bona part del diàleg amb Junts girarà al voltant de Puigdemont. Ho apunta a La Vanguardia Enric Juliana, que explica que Podem estar entrant en una nova fase convertint en el nou comte de Montecristo a Carles Puigdemont. I recorda com en el seu comunicat d'ahir l'expresident explicava l'assetjament del qual ha estat objecte per part de l'aparell de l'Estat. És per això que Juliana creu que aquest és el seu primer pas i que Puigdemont està buscant una nova narrativa. També La Vanguardia, l'Olga García, explica que la negociació entre Junts i PSOE se centrarà en com evitar conseqüències judicials per als encausats pel procés. Assegura que Sánchez està disposat a parlar-ne, però que també té les seves limitacions. Sobre Junts apunta que un gran poder comporta una gran responsabilitat i remarca que si Junts decideix investir Sánchez, significarà que ha cedit el seu plantejament de màxims i, per tant, s'enfonsaria la seva estratègia de coherència. Recorda, però, que no fer-ho també tindria conseqüències. Mentrestant, a l'ara, Esther Vera defineix la situació com a Puigdemont versus Puigdemont i explica que fonts properes a l'expresident es pregunten en privat si el fort component de dolor personal a l'exili i també l'amargor de la resistència personal s'acabaran imposant a la capacitat estratègica del partit. El periòdico El Versailles també analitza el perfil de Puigdemont i remarca que no farà president a Sánchez perquè li exigeixi la direcció del seu partit o per evitar que Vox governi Espanya. I ho remata, Sánchez té el mes d'agost per saber per què ho farà. En paral·lel a les negociacions que hi ha d'haver amb els socialistes, Junts també estan parlant de la investidura amb Esquerra. Els republicans insisteixen que amb una estratègia comuna seran més forts les negociacions, però avisen Junts que cal evitar tensar massa la corda perquè això podria tenir conseqüències. Ho va dir ahir en una entrevista al Via Lliure de RAC1, la número 2 d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà.
El que passa és que això no es fa d'un dia per l'altre. Si intentem fer-ho d'un dia per l'altre, en comptes d'avançar, el que ens podem trobar és amb unes altres eleccions i amb unes altres i amb unes altres, suposo que segurament 3-4 ja no, perquè PP i PSOE són els que al final faran el que hauran de fer, que és un abstenir-se perquè governi l'altre. Llavors el que hem de fer és tensar-los i evidentment avançar.
Però atenció, perquè amb el canvi en el recompte final, ho explicàvem al principi, fins i tot el PP llança missatges a Junts. A Twitter, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, va destacar que amb el nou escó que ha sumat al PP, que està a 16 escons de distància dels socialistes, remarca que ara treballen per complir el mandat de les urnes. I per fer-ho, el seu partit ha obert la porta fins i tot a pactar amb els independentistes. Ara bé, asseguren que ha de ser dins de la Constitució. Ho deia el sotsecretari de Coordinació Autonòmica i Local dels Populars, Pedro Rollán.
El Partido Popular está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución española. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él quería gobernar sin estar supeditado ni a bloques ni a bloqueos. Sánchez es ahora quien tiene la responsabilidad de consentir que lo que han determinado los españoles tenga lugar o no.
Malgrat dir que estan disposats a negociar amb totes les forces, Rollant sí que ha puntualitzat que amb qui no estan disposats a pactar en cap concepte és en Bildu. El vicesecretari també insisteix que en canvi d'escó dels socialistes amb els populars posa Pedro Sánchez en una situació molt complicada i per això creu que és el seu partit qui ha de poder aspirar a la investidura i també a governar l'Estat. Tot i així, pels diaris de dretes no hi ha dubtes de quin ha de ser el pacte i tant l'ABC com la Razón dediquen avui els seus editorials a defensar un acord entre PP i PSOE. L'ABC assegura que el resultat del 23J retorna el protagonisme i la centralitat i, per tant, el PP, el PSOE, haurien d'assumir responsablement l'imperatiu democràtic. Mentrestant, El Mundo, el president d'Andalusia, Juanma Moreno, també demana mirar més cap al centre i remarca que el PP ha de créixer pel centre sense mirar tant a Vox. I és que els pactes autonòmics amb Vox es veu com un dels factors que més han perjudicat el PP en el resultat de les eleccions. En aquest sentit, El Periódico explica avui que diversos dirigents del partit creuen que Feijóo hauria de fer canvis en el seu entorn per remuntar la situació en cas de repetició electorals. Aquests alts càrrecs apunten a la situació de debilitat de l'entorn més proper al líder gallec, però com, per exemple, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, el coordinador general Elías Bendodo, arran també del desgavell amb els pactes de Vox, i un altre assenyalat pel diari seria el portaveu Borja Semper, castigat per l'error de la polèmica campanya de Verano Azul. Ara mateix el bloc d'esquerres, liderat per Pedro Sánchez, té 171 diputats sense els vots de Junts i, en canvi, el de dretes en tindria 172. Això inclou el vot de l'única diputada de Coalició Canària que ahir va tornar a refredar aquesta possibilitat que Coalició Canària s'inclogui dins aquest suport a Núñez Feijóo. El partit recorda que no recolzarà un govern en què hi hagi sumar, però que tampoc ho farà en què inclogui Vox. I enmig de tot plegat, avui s'ha de conèixer finalment el resultat definitiu de les eleccions i els funcionaris de les juntes electorals van començar el recompte de vots de l'estranger pel Senat. Passen 5 minuts d'un quart de 10. I ara que parlàvem de la investidura, de ben segur que un dels eixos de les negociacions entre l'independentisme i el PSOE serà el finançament. Doncs bé, ahir vam saber que Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes que més impostos paga, però de les que menys rep. Ho diu l'anàlisi de la Conselleria d'Economia de les dades de liquidació del model de finançament. Concretament, se situa com la tercera autonomia pel que fa a la recaptació per habitant, però en canvi baixa fins a la desena posició en recursos rebuts. De manera que cada català perd 305 euros l'any amb l'actual model. Aurora Rodríguez.
Segons el departament, aquesta despesa per persona encara s'eixampla més si es té en compte el cost de vida a Catalunya, que és més alt en comparació amb la resta de comunitats. En un comunicat, la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha lamentat que el model s'hauria d'haver revisat fa una dècada, però que cap govern espanyol l'ha volgut tocar. Per altra banda, Madrid és la comunitat que més impostos paga, però és una de les que menys en rep. Això és degut a l'efecte capitalitat, és a dir, que pel simple fet de ser la capital de l'Estat, Madrid obté certs beneficis. La comunitat autònoma que més recursos rep per càpita és Cantàbria, que és la cinquena que més contribueix.
En aquest sentit, la consellera de Territori, Esther Capella, denuncia un dèficit estructural d'inversió de l'Estat a Catalunya. Ho va dir ahir en relació amb aquesta anàlisi de la Conselleria d'Economia.
Continuarem denunciant doncs el que representa aquest dèficit estructural d'inversió de l'Estat a Catalunya, de manca d'execució del que és les obligacions contretes per l'Estat amb Catalunya. Ho continuarem denunciant sense perdre l'objectiu de vista com a govern republicà amb la voluntat d'acompanyar el país cap al futur.
En la mateixa línia, Capella també ha tornat a demanar que siguin els convenis per fer efectius els 914 milions d'euros destinats en obres en infraestructures. Vinculat amb les eleccions, però en aquest cas les municipals, la Fiscalia Anticorrupció investiga si el Partit Popular va manipular el vot per correu en les municipals del 28 de maig. Això arran d'una denúncia presentada per Coalició de Melilla, un dels possibles partits afectats per la trama. Acusen els populars de promoure diverses irregularitats per tal de manipular el resultat dels comicis, Adrià García.
Segons el diario.es, la denúncia demana que s'investigui si un cop els vots es dipositaven a les oficines de correu s'haurien intercanviat algunes paperetes de Coalició per Melilla per les del Partit Popular. Ara la Fiscalia té 6 mesos per investigar si es va cometre algun delicte i decidir si el cas tira endavant o s'arxiva. Paral·lelament, Coalició per Melilla també està sent investigada per possibles fraus en el vot per correu en aquestes mateixes eleccions.
5 minuts i seran 9:45. El sector de la literatura ha sortit en defensa de l'escriptora Najat El-Hajmi com a pregonera de les festes de la Mercè de Barcelona. Això després que diverses entitats s'hagin oposat a la decisió de l'Ajuntament perquè consideren que l'escriptora té opinions islamòfobes i també transfòbiques. Escriptors com Quim Monzó, Blanca Llum Vidal o Joan Lluís Lluís, Enric Calpena o també l'editora Pilar Beltrán han trencat una llança en favor d'El-Hajmi i demanen respecte per la llibertat d'expressió.
Monzó diu que els qui demanen vetar l'escriptora ho fan perquè no toleren cap crítica contra el discurs oficial del moviment trans. Joan Lluís Lluís va un pas més enllà i repta a les veus discrepants que demostrin que El-Hajmi és islamòfoba o transfòbica. Blanca Llum Vidal diu que censurar l'escriptora és de país petit i algunes de les entitats que han criticat la decisió de l'Ajuntament són l'Observatori contra l'Homofòbia, l'Unitat contra el Feixisme i Racisme i la Plataforma Transestatal. També s'hi han afegit partits com Esquerra o Junts. Demanen que se la descarti com a pregonera i que es busqui algú que representi a tots els barcelonins.
Sobre aquesta qüestió és interessant l'article que escriu avui Isaías Fanlo i que podem llegir al diari Ara. Assegura que tothom s'equivoca perquè estem plens de contradiccions i que el tema de les cancel·lacions considera que s'ha escapat de les mans. Ara bé, afegeix que és molt perillós carregar contra una llei, com fa, per exemple, també El-Hajmi, que vol promoure la igualtat amb l'argument que algú la pot manipular per beneficiar-se'n. Assenyala que si fem cas a aquest argumentari, podríem dir també adéu a totes les lleis que protegeixen les persones de col·lectius discriminats i acabar dient que el que fa a totes aquestes reflexions, sense dubtar que serà una gran pregonera de les festes de la Mercè. I després de la polèmica pujada de sous al consistori de Barcelona, la periodista del Punt Avui, Sara Muñoz, assenyala avui el que ha passat a Badalona. El Partit Popular, encapçalat per Xavier García Albiol, ha acordat una millora salarial al costat dels partits de l'oposició. Són concretament PSC, Esquerra i també En Comú Podem. L'alcalde té el sou intacte, però els tinents d'alcalde s'han apujat el sou fins als 69.500 euros anuals. La resta de regidors cobraran, si fa no fa, uns 5.000 euros més. L'oposició també en surt beneficiada i és que el president de cada grup cobrarà igual que els tinents d'alcalde, 69.000 euros.
A Badalona només hi pot haver 18 dedicacions exclusives entre els 27 regidors. El PP té 18 regidors i, per tant, tots tindrien el 100% del sou del consistori, deixant fora els partits de l'oposició. Però com alguns regidors del PP cobren d'altres administracions, com de la Diputació, s'alliberen diners de la Caixa Municipal. Aquí és on apareix l'oposició, que en surt beneficiada per poder ocupar la plaça de dedicació exclusiva. Segons fonts de l'Ajuntament, defensen que respon a una actualització de preus que segueix per sota de la recomanació feta per la Federació de Municipis de Catalunya. Qui ha quedat fora de tot aquest acord és Guanyem, liderat per Dolors Sabater.
Falten gairebé 2 minuts per 2:15. I avui, diumenge 30 de juliol, tanquem un cap de setmana de molta mobilitat en els aeroports com a les carreteres. Trànsit calcula que fins a la mitjanit tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 260.000 cotxes, la meitat dels que van sortir ahir. De fet, només ahir van sortir de l'àrea metropolitana uns 460.000 vehicles, el 94% del que estava previst. Això va provocar, com ja és habitual, retencions importants a les carreteres.
La via que va acumular més incidències va ser l'AP7. Va ser una sortida complicada, sobretot al matí, quan es van arribar a superar els 30 quilòmetres de cua acumulada en diversos trams. A banda de l'AP7 hi va haver retencions menors a la C32 entre Cabrera de Mar i Argentona i entre Castelldefels i Sitges.
També a l'aeroport del Prat es preveu avui un dia amb molta activitat. Només avui hi haurà 970 vols. Al llarg del cap de setmana s'ha notat i molt aquesta operació sortida. De fet, AENA calcula que fins avui a la mitjanit s'hi hauran fet en total més de 3.000 operacions. Ara bé, com que a les carreteres ahir va haver alguns problemes, sobretot també va haver llargues cues en aquest aeroport amb aglomeracions als controls de seguretat i a les zones de facturació. Vegem ara quina és la situació a aquesta hora a l'aeroport del Prat. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix hi torna a haver molt moviment a la terminal 1 i es produeixen llargues cues per facturar, sobretot a la zona de vols intercontinentals en sortides a mig matí. El temps d'espera per superar els controls de seguretat se situa ara entre els 7 i els 10 minuts. En general, la gent no està tenint problemes i esperen poder gaudir de les merescudes vacances.
Voy a Viena. Algún retraso, como es habitual en estas épocas, pero nada excepcional.
A Praga, 3 días nada más porque estamos pobres. De momento todo bien. De momento la pantalla está la hora bien.
A Copenhague, pues una semanita, todo perfecto. El vuelo sale bien.
Anem a Jordania. Sí, una setmana, 6 dies. Sí, hem vingut a temps, perquè venim amb 4 hores d'interacció, així que bé.
Els que fa mesos que fan l'agost a l'aeroport de Barcelona són un grup de persones que ofereixen de manera il·legal el servei d'embalatge de maletes, un servei que l'aeroport no té per problemes amb la concessió d'aquest negoci. El retard mitjà és ara de 20 minuts en les sortides i 5 minuts en les arribades.
Per tant, l'aeroport del Prat amb molta activitat, això malgrat que el turisme de sol i platja que tants visitants porta a Catalunya podria tenir tensió els dies comptats. Les onades de calor reiterades faran que molts viatgers s'acabin replantejant venir a les costes del sud d'Europa. De fet, un informe de la Comissió Europea de Viatges apunta que en un any les intencions de visitar la regió mediterrània als mesos d'estiu han caigut un 10%.
El professor de turisme de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire, assegurava ahir en una entrevista al Via Lliure que l'increment de les temperatures estan creant una mala imatge dels països del sud d'Europa. Alerta que els qui s'enduran la pitjor part seran els hotelers de les zones de costa, perquè el mes d'agost deixarà de ser la temporada de més afluència turística.
Que s'incrementarà la temperatura de les zones de clima oceànic i continental i per tant tindran menys necessitat de venir a casa nostra, no? La primera situació que es pot donar és que perderem una part del turisme, i la segona qüestió, que probablement també passarà, és que la gent tendirà a anar a zones de millor confort tèrmic, i aquestes clarament són les zones de muntanya.
Donaire veu imprescindible buscar alternatives al sol i la platja. Una de les opcions és apostar pel Pirineu. Tot i això, reconeix que la zona no està preparada per absorbir bona part de l'allau de visitants que venen cada any al país.
La zona litoral o Barcelona tenen una capacitat de recepció que és impossible traslladar-la al Pirineu. És a dir, que una part un percentatge d'aquests turistes vagin a altres zones és molt important pel repartiment territorial, però hem de ser conscients que és impossible que un percentatge molt significatiu d'aquests turistes vagin a zones que ni estan preparades ni es bo que tinguin els volums de turistes que hem aconseguit en aquestes zones.
Per tant, Donaire diu que hi ha feina a fer, aposta per convertir l'atractiu natural del Pirineu en una zona més accessible on les temperatures són molt més agradables.
I encara vinculat amb les calorades, els sindicats de la construcció alerten que moltes empreses estan incomplint el decret que limita les feines a l'aire lliure quan fa molta calor. Des del mes de maig, la llei prohibeix treballar a l'exterior sempre que estiguin activades les alertes de temperatura extrema del Meteocat o també del servei estatal. Per això, els treballadors exigeixen a les autoritats que no facin els ulls grossos amb els incompliments.
L'estiu és l'època de l'any en què es fan més obres públiques. La secretària de Salut Laboral de la UGT FICA, Antònia Fuentes, demana més control a les administracions per complir la llei i fins i tot endurir-la quan a l'obra hi treballi gent gran o amb patologies.
En època de vacaciones es cuando se hacen todas las obras públicas, carreteras, pero yo a estos empresarios pues les haría la reflexión. Sí que es cierto que el estrés de cumplir una obra en tiempo y forma, pero la vida de las personas tendría que estar por encima de todo esto.
Els treballadors demanen que s'ampliïn els terminis per evitar haver d'anar a correcuita els mesos de més calor. Per la seva banda, el gremi de constructors admet que no té sentit que les administracions facin complir la llei quan són elles mateixes les que fixen una data límit en moltes obres públiques. En parla a RAC1 el president del gremi a Girona, Miquel Bosch.
Per tant, això amb lleis costa moltíssim. O sigui, el que has de fer és tenir una certa intel·ligència lògica, no?, d'aplicar el sentit comú. I el seny, és a dir, els dies que fa 40 graus no es pot treballar al sol, això és evident.
Ara bé, diu que enguany moltes empreses estan aprofitant les primeres i les últimes hores del dia per fer les feines més feixugues i així evitar els cops de calor.
I malgrat aquestes temperatures, aquest ha estat el juliol amb menys incendis forestals de l'última dècada. Són dades dels agents rurals a les quals ha tingut accés RAC1. En tot el mes s'han declarat 46 focs que han cremat només 8 hectàrees, mentre que l'any passat, en les mateixes dates, ja se n'havien calcinat més de 2.000. El cos atribueix aquest descens a les pluges dels últims dies, però demana prudència perquè el mes d'agost els focs podrien tornar a guanyar protagonisme.
Juliol concentra habitualment la majoria dels incendis de l'any, però aquesta vegada l'escenari ha estat ben diferent. El 80% dels focs forestals han estat fora de la temporada d'estiu. La sequera acumulada va passar factura als boscos els primers 4 mesos de l'any, però des dels aiguats del mes de maig la situació ha anat millorant. Ho explica RAC1 el cap dels agents rurals, Antoni Muro.
Hem tingut durant tot l'any 394 incendis forestals amb 900 hectàrees cremades i d'aquests incendis, només 77 han sigut durant la campanya d'incendis. La situació al mes d'abril era molt preocupant. I de no haver-se produït aquestes precipitacions del mes de maig i juny, doncs segur que ho haguéssim afrontat a l'estiu més complicat que haguéssim viscut mai a Catalunya.
Fins i tot el juliol del 2020, quan encara hi havia vigents algunes restriccions per la pandèmia, hi va haver una desena d'incendis més que enguany. Tot i les bones condicions actuals, Mur demana no relaxar-se, perquè les ventades, sobretot a la zona de l'Empordà, poden complicar la situació de cara al mes que ve.
A la resta del Mediterrani, els incendis sí que continuen cremant i provocant mals de caps. A Grècia, el foc avançarà cap a la històrica ciutat d'Olímpia, bressol dels Jocs Olímpics.
L'incendi ha obligat a evacuar per precaució diversos municipis i han tallat algunes carreteres, segons ha informat Protecció Civil. A més, hi ha una trentena d'equips de bombers, 5 avions i un helicòpter treballant al punt calent. Tot i això, les autoritats gregues han rebaixat el risc d'incendi al país aquest dissabte. Les regions més afectades pels focs d'aquests dies han estat les illes de Rodes i Corfú.
I ahir de nou dia negre pel que fa als ofegaments, un noi de 20 anys al Garraf i un home de 84 de Puigcerdà van morir ofegats mentre es banyaven en piscines privades. Aquestes dues víctimes mortals se sumen a les altres 7 ofegaments mortals que hi ha hagut en el que portem d'estiu a les piscines. Segons Protecció Civil, aquest estiu, 6 de cada 10 ofegaments en piscines particulars han sigut mortals. En aquest context, els propietaris de les piscines comunitàries estan preocupats, diuen que veurien amb bons ulls mesures de seguretat subvencionades pel govern, perquè ara mateix molts veïns no estan disposats a pagar per contractar un socorrista, ens informa Carles Ballart.
Gairebé la meitat dels ofegaments a piscines l'any passat van ser a piscines privades. La preocupació de les famílies davant de la falta de seguretat s'accentua perquè, segons la normativa catalana, les piscines de propietat privada no estan obligades a tenir un socorrista. El president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida, Lorenzo Viñas, diu a RAC1 que encara que volguessin, molts veïns i veïnes no podrien permetre's contractar la figura d'un socorrista.
Desperta una preocupació en les comunitats de propietaris i sí, en les reunions i en peticions que ens fan molts propietaris, és a dir, escoltant extremar la seguretat. Tanmateix, un socorrista comporta unes despeses que tira enrere a moltes comunitats de propietaris prendre una decisió així, tenint en compte que moltes són de comunitats petites.
Tot i estar satisfets amb l'autonomia que deixa la regulació catalana, les finques veurien amb bons ulls contractes socorristes si les administracions posessin ajudes sobre la taula.
I més enllà de les piscines, en les últimes hores ha quedat també en estat crític una menor de 9 anys rescatada quan s'ofegava a la platja de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. La nena estava banyant-se en una platja sense vigilància.
La menor s'estava banyant amb la seva germana de 6 anys, a qui també van haver de rescatar, tot i que es troba menys greu. Van ser els socorristes de les platges veïnes qui van ajudar al rescat de les dues nenes. A part d'aquest incident, aquest cap de setmana també es van haver de rescatar dues persones més, un home de 38 anys que s'ofegava a la platja de la Pineda de Vilaseca, al Tarragonès, i una dona de 75 a Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà. Tots dos estan en menys greu.
Segons dades de Protecció Civil, només aquest estiu ja han mort 16 persones a les platges del país. És la xifra més alta en l'última dècada en aquest punt de l'any. S'hi sumen també els 7 ofegaments que comentàvem que hi ha hagut a les piscines. En total, per tant, la xifra s'enfila fins als 23. Mentrestant, en canvi, una bona notícia pels banyistes, i és que els socorristes de Barcelona han desconvocat la vaga que van començar divendres després d'arribar a un acord amb l'empresa. Ho van decidir ahir a la nit, després de més de 8 hores i mitja de reunions.
Els treballadors de la CGT demanaven millores laborals i un augment de la plantilla. Segons el sindicat, han arribat a un acord en què l'empresa s'ha compromès a contractar més personal per cobrir tots els torns i garantir les estones de descans. També han accedit a programar revisions mèdiques. Demà el sindicat es reunirà amb l'empresa i l'Ajuntament per redactar els acords i posar fi al conflicte laboral.
Passen 8 minuts de 2 quarts a 10. De seguida repassem la crònica internacional.
Via Lliure, amb Eudald Martí.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Gloria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure, estar viva. Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Soc en Sergi, de Carglass. Se t'ha trencat el parabrisa de camí a la platja? No pateixis. Entres a Carglass Ponès. Tries el taller que tinguis més a prop, el dia i l'hora, i ja tens cita programada. Fins i tot estan de vacances, demana cita a Carglass Ponès.
Carglass canvia. Carglass repara.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
42.491, 42491, de la sèrie 52052.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
La contraofensiva ucraïnesa fa un pas més i arriba ja a Moscou. Aquesta nit les tropes del Kremlin han abatut 3 drons que han atacat diversos punts estratègics de la capital russa. Segons les agències de notícies del país, és una de les ofensives d'Ucraïna més importants des de que va començar la guerra, i és que l'atac ha deixat un ferit i ha malmès 2 torres d'oficines.
Ha passat de matinada. Segons l'alcalde de la capital, l'home ferit és un guàrdia de seguretat que treballa en un edifici del centre de la ciutat. Els serveis d'emergència l'han traslladat a l'hospital després que una de les explosions provocades pels drons fes miques els vidres d'una oficina. Arran de l'ofensiva, les autoritats, a més, han cancel·lat tots els vols amb origen o destinació a Moscou i han tancat l'aeroport de la capital. Però aquest no ha estat l'únic atac amb drons d'aquesta nit contra infraestructures del Kremlin. També a la zona de Crimea, l'exèrcit rus ha batut 25 drons més que intentaven destruir les bases militars que hi ha a la zona.
I mentrestant, a l'altra banda de la frontera russa, Polònia alerta que els mercenaris del grup Wagner tenen la intenció d'entrar al país. Són, recordem-ho, el grup armat que es va envoltar contra el que es va revoltar contra el Kremlin a finals del passat mes de març. Doncs bé, el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, diu que hi ha més d'un centenar de paramilitars a la frontera amb Bielorússia que estan a punt de creuar-la disfressats d'agents de l'autoritat.
Sí, considera que la intenció del grup Wagner és desestabilitzar Polònia, eixamplant la crisi migratòria que viu el país. Acusa els paramilitars de fer-se passar per guardes fronterers bielorussos per permetre entrar a Polònia milers de migrants il·legals. Segons Morawiecki, al llarg de l'any, unes 16.000 persones han intentat ja entrar al país sense cap mena de documentació.
I a Tailàndia, l'explosió d'un magatzem de material pirotècnic ha provocat la mort d'almenys 9 persones i n'ha deixat més de 100 de ferides, algunes d'extrema gravetat. Ha passat a Sungai Kolok, a la prop de la frontera amb Malàisia. Segons informen mitjans de la zona, la principal hipòtesi apunta que les espurnes d'una obra s'haurien colat al magatzem i haurien provocat l'explosió del material pirotècnic.
El magatzem estava situat al mercat de Muno i la zona ha quedat devastada. Les autoritats del país no descarten que la xifra de morts augmenti en les properes hores. Pel que fa danys materials, des del Ministeri de l'Interior apunten que uns 200 habitatges han quedat afectats. Alguns directament s'han ensorrat.
I encara en l'àmbit internacional, a Colòmbia, ahir la policia va detenir el fill gran del president del país, Nicolás Petro. La fiscalia l'investiga per un delicte de blanqueig de diners i enriquiment il·lícit. El detingut, a més, també és diputat regional.
A part del fill del president, la policia va detenir la seva exdona, que a principis d'any el va acusar d'haver-se embutxacat diners d'un narcotraficant per la campanya de presidència del seu pare. El president colombià, Gustavo Petro, va reaccionar a la notícia a través d'una piulada en què deia que està molt dolgut i que li sap greu que un dels seus fills passi per la presó. També ha afegit que respecta la independència del poder judicial i que no intervindrà ni pressionarà a la fiscalia al llarg del procés.
I en els últims 5 anys, els Mossos d'Esquadra han investigat 16 casos de tràfic de persones a Catalunya. Si aquestes 6 continuen oberts. L'Ajuntament de Barcelona també ha detectat un canvi en el perfil de la víctima i destaca que gairebé la meitat dels casos són amb dones llatinoamericanes, sobretot de Colòmbia i del Perú. Les crisis en altres països i també les allaus migratòries són els dos factors que causen més tràfic de persones, Carles.
Les dades demostren que el tràfic de persones ha crescut en els últims anys, sobretot en els casos d'explotació sexual. Els investigadors expliquen que el perfil de les víctimes és clar. Són persones vulnerables que provenen de països pobres i que han de mantenir les seves famílies. Tot i això, la coordinadora de la Unitat contra el Tràfic d'Éssers Humans de l'Ajuntament de Barcelona, Verónica Asensio, ha remarcat a RAC1 que cada cop hi ha més recursos per poder lluitar contra aquesta explotació.
No és que hi hagi hagut un increment específic, sinó que és un increment sostingut, no? Sí que és veritat que el fet de que hi hagi una major detecció de tots els actors implicats fa que es puguin visualitzar aquelles persones que estan en situacions de risc, en situacions de vulnerabilitat. Nosaltres portem anys treballant, no? I això també fa que dintre de l'Ajuntament ja hi ha hagut una major formació també de serveis detectors.
D'altra banda, ja s'està tramitant un projecte de llei a tot l'Estat per poder protegir els drets de les víctimes.
I atenció a això, un equip català ha creat un aliment únic per infants de països com ara el Txad a l'Àfrica. És un producte amb tots els nutrients que han fet a partir d'un cereal propi de la zona. Això permet que no hagin de dependre dels recursos exteriors per poder-se alimentar, Cristina Llaurador.
És un suplement alimentari de cereals i llegums que produeixen agricultors locals. Després es porta a la unitat de nutrició de l'hospital, on es processa i se subministra als menors de 5 anys que tenen malnutrició i a dones en edat fèrtil. S'ha demostrat que en situacions extremes de salut aquest producte permet una millor recuperació i ara també s'ha començat a vendre farmàcies per criatures sense problemes tan greus de salut. La investigadora principal del projecte, Blanca Salinas, explica a RAC1 que d'aquesta manera no depenen de les donacions dels països rics.
No s'aporta res des de països dels ingressos. De Catalunya el que hem aportat és el coneixement, però la matèria prima és important que sigui d'origen perquè el que permet és millor desenvolupament també a nivell econòmic.
Actualment es generen 3 tones de cereals, però l'objectiu és ampliar la producció per arribar a més gent.
Per abastir la població materno-infantil, que és on hi ha l'índex de mortalitat més elevat, caldria produir aproximadament més 10 tones actual.
Volen patentar l'aliment, que l'han batejat com a Nutrinat, per portar la fórmula a altres països.
I quan són 3:15, hem d'explicar que l'empresa Turkalimak, encarregada de construir el nou camp del Barça, és protagonista d'una gran polèmica a Turquia. És l'empresa responsable d'una tala de boscos al sud-oest del país, al costat del poble d'Ikiskoy. S'hi vol construir una mina de carbó oberta per una central tèrmica i des de dilluns els pagesos de la zona i activistes ecologistes fan front a la tala amb manifestacions. De fet, aquests pagesos fins i tot s'han dirigit al president del Barça, Joan Laporta, per intentar aturar la desforestació. A la manifestació hi va haver presència policial que reprimeix el moviment amb gasos lacrimògens i també canons d'aigua. A més, ahir van detenir 4 manifestants. Més detalls des de Turquia. Anna Montraveta, bon dia.
Bon dia. Fa un parell d'anys que una sentència judicial va frenar la tala d'arbres en boscos d'aquesta regió pel mateix projecte de la mina de carbó. Després de les eleccions del maig, s'ha tornat a reprendre, explica Bilgi Setchin, activista mediambiental.
L'empresa Limak té molts contactes estrets amb el cercle d'Erdogan. Abans de les eleccions van decidir que quan guanyessin, serien més poderosos i ara estan utilitzant la força del gendarme i de la policia.
El comitè ambiental d'Ikiskoy, que lidera les manifestacions, ha escrit una carta al president del Barça, Joan Laporta, informant de la situació i detallant com l'IMAC viola els drets humans i els pactes mediambientals internacionals com l'Acord de París. Al principi de la carta desitgen que el Barça continuï sent més que un club i acaben demanant que canceli la licitació del nou camp a l'empresa turca si la situació segueix. Es queixen també que l'encarregada de construir l'estadi tingui una petjada de carboni tan gran i afegeixen que, ja que els jugadors van a Madrid en tren en lloc d'avió per reduir les emissions de carbó, el club s'hauria de replantejar l'empresa constructora.
I abans d'anar a la informació cultural, una de 4 famílies catalanes ja ha gastat el xec escolar de 100 euros destinat a la compra de material escolar. El govern de la Generalitat va aprovar aquesta mesura per pal·liar els efectes de la inflació. Doncs bé, segons llegim a l'Ara, els vals van arribar a finals de juny a les llars on hi ha alumnes d'entre primer i sisè de primària i les que encara no l'han bescanviat encara tenen marge fins al 30 de novembre.
El govern calcula que aquesta mesura acabarà beneficiant 500.000 d'infants. El xec va arribar dividit en 2 vals de 50 euros. Calia activar-lo per internet i això ja ho han fet la meitat de les famílies. A l'hora de bescanviar-los, la compra s'ha de fer a comerços adherits a la iniciativa. Allà els vals es poden invertir en material escolar, ja siguin llibres, diccionaris, elements d'escriptura, calculadores, motxilles o altres elements escolars. Però la poca concreció sobre què pot ser considerat material escolar i què no ha portat al cap de cap algunes famílies. El diari Ara recull el testimoni d'algunes que s'han trobat amb problemes per comprar, per exemple, una flauta dolça o bé llibres de reforç.
2 minuts i ara tornem.
Via Lliure, amb Eudald Martí. RAC 1.
Hola, Barcelona! El millor esport ha arribat a la ciutat amb l'obertura de Sprinter Glòries. T'ho perdràs!
1.400 metres quadrats d'experiències esportives on podràs analitzar la teva trepitjada o demostrar la teva habilitat amb la pilota a l'estadi.
I com no, amb centenars d'articles esportius de les millors marques. Vine a visitar-nos a l'Avinguda Diagonal 208.
Sprinter, Sport for Life.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones, sense les seves veus agudes, els canvis d'humor, les llargues xerrameques.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
El seu entorn únic. L'ambient dels carrers, l'energia relaxant de les platges, l'autèntica gastronomia, la pura essència del territori, la tradició i la seva biodiversitat. L'Escala és vida. I si és vida, l'hem de cuidar.
Més informació a visitlescala.com.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vine avui a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine avui a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Sigueu on sigueu,
és estiu,
feu estiu,
Ràdio a la Barqueta,
amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
10 minuts i seran les 10 del matí. El nou logotip de Twitter, la X, arriba també a l'aplicació per mòbils. És el nou pas del canvi d'imatge de la xarxa social impulsat per Elon Musk. Ja fa uns dies que el nou logotip, una X blanca sobre un fons negre, va substituir el mític ocellet a la pàgina web de Twitter per ordinadors. Doncs bé, aquest canvi, atenció, també ha arribat a la seu central de l'empresa San Francisco, als Estats Units.
Sí, segons informa Deadline, Elon Musk ha plantat el nou logo al capdamunt del seu edifici sense demanar permís a ningú. L'Ajuntament ha de donar el permís per tirar-ho endavant, però Musk va tirar pel dret. A més, estaria barrant el pas als funcionaris públics que volen estudiar aquest canvi per si és o no legal.
Tot plegat en plena ofensiva de Threads davant de la nova proposta de Meta per plantar cara a Twitter. Això sí, l'empresa de Zuckerberg no passa pel seu millor moment. L'aposta pel metavers que van fer l'any 2021 ha estat un fracàs, en part per culpa de l'auge de la intel·ligència artificial. És per tot això que l'empresa arrossega 4.000 milions de pèrdues aquest any, que se sumen als 13.000 milions de l'any passat.
Per cert que Competence Call Center, una empresa subcontractada per Facebook, acomiadarà més de 300 treballadors a Barcelona. Fa uns mesos ja va aplicar un ERTE a gairebé 700 treballadors més. El motiu, segons l'empresa, és que hi ha menys feina a causa de la crisi mundial que pateixen les tecnològiques. Aquesta setmana l'empresa ha presentat un ERO i els sindicats Comissions Obreres i UGT l'estan estudiant. Competence Call Center té la seu a Torre Glòries i treballen 2.300 persones que s'encarreguen d'eliminar les notícies falses que troben a Facebook.
I els castellers de Vilafranca van descarregar 3 castells de gamma extra en una de les grans cites castelleres d'aquest any, la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La colla anfitriona, els Bordegassos de Vilanova, van tancar la jornada amb la seva millor actuació de la temporada.
Van assolir el 2 de 7, el 5 de 7 i el 7 de 7. Per la seva banda, els Verds van descarregar el 2 de 9 en folre i manilles, el Pilar de 8 en folre i manilles i el 9 de 8. La Jove de Tarragona va fer el seu primer 4 de 9 en folre de la temporada, cosa que els va permetre fer una tripleta. Això vol dir que, a més, van descarregar un 3 de 9 en folre i un 5 de 8. La colla Joves de Valls també va aconseguir fer el 3 de 9 en folre, tot i haver-lo de repetir després de fracassar en el primer intent.
El Festival de Cinema Atlàntida Film Fest celebra aquest vespre la cerimònia de clausura amb un homenatge a l'actriu francesa Irene Jacob, amb l'estrena de la pel·lícula triomfadora del Festival de Cannes com a millor pel·lícula europea. Es tracta de Creatura, dirigida per la catalana Elena Martín. Joan Ferrés, des de Palma, bon dia.
Bon dia. La reina Letícia tornarà a presidir la cerimònia de clausura de la 13a edició del festival organitzat per Filmin Atlàntida Film Fest. Un final de festa que arriba amb l'entrega dels premis a la millor pel·lícula del jurat, crítica i públic, i un nou premi Masters of Cinema. L'actriu francesa guanyadora d'un premi César, Irene Jacob. També avui arriba l'estrena de la cinta catalana guanyadora del premi a millor pel·lícula europea al Festival de Cannes. Elena Martín Gimeno dirigeix i interpreta Creatura.
Vull sortir! Em sabreu no posar-ho més fàcil. Però és que no puc.
Ha estat tota una obra arriscada, complexa i mai vista en el nostre cinema, focalitzada en un dels tabús del sexe des de la infància fins a l'inici de la maduresa.
I ha mort als 71 anys el músic Manolo Miralles, membre i fundador del grup valencià El Tall.
És un abraça de foc que per baixa s'entra crema. És com l'abraça de foc
Miralles, juntament amb Miquel Gil i Vicent Torrent, van crear la banda l'any 1975 i des de llavors el cantant s'havia consolidat com un dels referents de la música tradicional valenciana. Acció Cultural del País Valencià lamentà la mort del músic i li ha agraït que fos còmplice de tantes iniciatives de la cultura valenciana.
Durant gairebé 40 anys, el Tall va treballar per recuperar la memòria musical en català al País Valencià. Finalment, el 2013, el grup es va dissoldre. En els últims dies, però, la banda havia tornat a ser notícia i és que Pepe i Vox, a Torrent, van retirar el nom de Vicent Torrent, un altre dels membres del Tall de l'Auditori Municipal. De fet, segons informa VilaWeb, dimecres passat, Manolo Miralles va enviar una nota de veu a Torrent donant-li el seu suport.
I pel que fa a la música, avui torna molta activitat. Per una banda, Mica torna avui a Cap Roig. Tant visita per segon any consecutiu al Festival de Calella de Palafrugell amb la intenció de reviure l'esclat d'energia i també el bon rotllo de l'any passat. Mica és tot un referent del pop internacional des del seu gran èxit l'any 2007 amb Grace Kelly i aquest estiu tornar a passejar els seus grans èxits pel festival d'arreu del món. I encara a la Costa Brava, Stay Home.
Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des que t'he vist avui, ui, 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 ui. Casa no que ha passat.
El grup que ho va patar durant el confinament fa temps que corre lliure com un dels de més èxit de la música catalana i el d'avui serà el seu tercer concert al festival Sons del Món de Roses i presentaran el seu segon disc. Serà sessió doble perquè a la nit també l'obrirà Julieta. Julieta, que és un de les veus emergents d'aquest any, i també ho és Muixca.
I és que baby, sempre he sigut jo la loca. També la que somreia però estava rota. La que se't despista si la nena bota. I la que si mira sali con la bota.
Amb només 18 anys, Irma Farelo arrimpula a l'escena musical catalana urbana amb uns referents clars del reggaeton, el dancehall, el trap i l'R&B. Actuarà avui al festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, just abans d'un dels grups urbans de més èxit a casa nova, els 31 FAM, per Porta Ferrada, però avui també hi passa Ismael Serrano.
Papa, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo.
El cantautor madrileny interpretarà a l'espai Port del Festival els seus èxits de sempre, però també avançarà alguns dels temes nous del seu proper disc que publicarà la tardor i que també ja té un bon historial Som Blaumut. El grup està celebrant els 10 anys del Turista, el seu primer disc, i avui recordaran aquestes primeres cançons al festival Macroclima de Camprodon. Serà en la penúltima jornada del festival en què també hi actuarà Helena Gadel. I finalment a Igualada, Maria Lluïsa diuen adéu per sempre. Acomiada amb un concert últim a la seva ciutat i a l'espai on van fer el seu primer concert, ara fa 4 anys. Serà a la Bastida del Rec. El grup va anunciar a principis de juny que plegava veles i aquest cap de setmana ho han acabat de donar tot amb 3 concerts divendres a Barcelona, ahir a Andorra i avui a Igualada. Falten 2 minuts per les 10. De seguida repassem la resta de l'actualitat esportiva.
Via Lliure, amb Eudald Martín. RAC, RAC. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el
ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som u. A RAC1, Via Lliure, territori cap de setmana.
I més enllà del Barça, la resta dels esports, ahir també va jugar el Girona, que ha tancat l'estada per terres angleses amb una victòria, però amb la plantilla incompleta. Pau García.
Els de Mitchell es van imposar al Blackburn, setè de la segona divisió, la temporada passada per 2-3. Van marcar Stuani, Tsigankov a la primera part i Blind a la segona. Pablo Torres, substituït abans del quart d'hora, només té un cop. Els gironins tornen aquest vespre a Catalunya i encara han de jugar contra el Nàpols, l'Osca i la Lazio abans de debutar a la Lliga.
Ampliem l'actualitat del Girona amb l'enviat especial de RAC1 a Manchester, Miquel Agut.
Quart partit de la pretemporada, segon en terres angleses, i el Girona encara no sap què és perdre. Tres victòries i una derrota, de moment, en la singladura d'aquesta pretemporada.